Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Des d'aquest divendres i fins al dimarts, Barcelona acull l'ESMO 2024 al Congrés de la Societat Europea de la Medicina Oncològica, un dels esdeveniments més importants d'aquest àmbit a nivell mundial. Eric Rosique, bon dia.
Bon dia, Adrià. La capital catalana reuneix professionals de la salut, la recerca, representants de la indústria farmacèutica i associacions de pacients. S'hi esperen més de 33.000 persones.
D'altra banda, en successos, un home ha mort després de ser apunyalat al carrer a Terrassa aquesta matinada. El succés ha tingut lloc pels voltants de la una al carrer Periodista Graner.
Un lladre ha intentat robar el mòbil a un home a qui s'hi ha enfrontat i ha acabat traient un ganivet de grans dimensions i apunyalant-lo mortalment.
D'altra banda, els bombers esperen poder anunciar aquest mateix dissabte que s'ha assolit la fase de control de l'incendi de Cabassers que amenaçava des de dijous la serra de Montsant.
El cos va donar-lo per estabilitzat la passada tarda.
En política, Barcelona en Comú celebra avui el desè aniversari de la seva creació i la protagonista de l'acte ha estat Ada Colau, exalcaldessa i actual regidora de l'Ajuntament barceloní.
Colau, qui va anunciar que abandonava la primera línia política i que marxava de l'Ajuntament, ha reivindicat des de l'escenari el llegat del seu govern.
Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte amb molt sol arreu del territori. Adrián Fernández, bon dia.
Bon dia. Estem tenint un ambient molt tranquil arreu de Catalunya. De bon matí, l'ambient ha estat molt frescot a l'interior, amb tímides glaçades a l'alta muntanya, i en canvi amb molta més suavitat arran de costa. Durant les properes hores no hi ha d'haver complicacions en el temps, al contrari. El sol ha de ser qui domini tot el país, i a tota estirada pot haver-hi algun núvol primerament decoratiu i algun núvol també d'evolució a la serralada transversal i en punts del prelitoral. I amb tot, les temperatures pujant respecte d'ahir, notarem molta suavitat arran de costa, les màximes voltaran entre els 26 i 27 graus, a l'interior entre els 23 i 25, i les més baixes les haurem d'anar a trobar al Pirineu, amb valors situats entre els 19 i els 20 graus. A més, el vent de tramuntana seguirà bufant amb ratxes fortes puntualment a l'Empordà. Ho seguirem a la xarxa.
N'estarem pendents. En esports, el Barça va encetar el passat vespre la segona jornada de la Lliga Femenina a l'estadi Johan Cruyff davant la Reial Societat.
I ho va fer amb victòria per 3-1 amb doblet de Graham Hansen i un gol de penal d'Alexia.
I aquest cap de setmana reprèn la primera masculina després de dues setmanes d'aturada pels partits de seleccions. A 4:45 juga l'Espanyol contra l'Alavés a l'RCD Stadium.
I demà a 4:45 serà el torn del Girona-Barça-Montilivi amb els blaugranes líders i els gironins enllaçant dues victòries.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eric Rosique i jo mateix, Adrià Tella. Des d'aquest divendres i fins al dimarts, Barcelona acull l'ESMO 2024, el Congrés de la Societat Europea de Medicina Oncològica. Es tracta d'un dels esdeveniments més importants d'aquest àmbit a nivell mundial i reuneix professionals de la salut, la recerca, representants de la indústria farmacèutica i associacions de pacients. Allà hi tenim la companya Sara Torremocha.
Bon dia. Més de 33.000 persones es donaran cita en aquesta edició de l'ESMO al recinte de la Fira a l'Hospitalet en un esdeveniment que abordarà estudis inèdits sobre la prevenció i diagnòstic en tumors poc freqüents. La intel·ligència artificial tindrà un paper capdalt en el futur de l'oncologia, com ens explica la doctora Ángela Lamarca, que és la press office del Congrés.
La intel·ligència artificial es cierto que nos puede ayudar en varios aspectos en oncología. Nos puede ayudar a entender mejor todos los datos clínicos que tenemos nosotros en nuestro día a día. Generamos un número enorme de datos que realmente no somos capaces de poder analizar. Bueno, pues nos podrían ayudar a analizarlos mejor. Nos puede ayudar también a ver los escáneres mejor, a ver las piezas de anatomía patológica, las biopsias, de una manera que hay cosas que se escapan al ojo humano, pero que puede que la inteligencia artificial nos ayude. Así que también hay un enfoque importante durante el Congreso en identificar posibles beneficios.
Més enllà de ser un espai de difusió de coneixements i abordatge de reptes presents i futurs, el Congrés ESMO connecta els professionals per crear una xarxa que és imprescindible per tirar endavant noves investigacions i projectes.
33.000 persones passaran pel Congrés Líder en Oncologia, aquest ESMO que acull la ciutat de Barcelona.
Amb una gran afluència i una alta taxa de participació, els hotels especialitzats en turisme empresarial veuen amb ulls ulls i cites com aquesta, que els generen altes xifres d'ocupació. Des de la xarxa ens ho explica la nostra companya Núria Parera.
L'afluència i la bona resposta d'aquesta nova convocatòria de l'ESMO, Congrés Líder en Oncologia, que preveu acollir 33.000 persones tant de manera virtual com presencial, es tradueixen en un important impacte econòmic per al sector turístic barceloní. Un exemple n'és l'hotel Portafira, que amb tan sols dues jornades de congrés ja té les dades d'ocupació del 100%. Josep Maria Huguet és delegat a l'Hospitalet del Gremi d'Hotelers de Barcelona.
Hi ha hagut aquesta ocupació de entre el 85 i el 88, i tenim també dades de la zona de dels hotels de la plaça Europa, que són hotels especialitzats en turisme d'empresa, de treball, per la fira, i que també han tingut una gran ocupació del turisme vacacional.
I és que després d'assolir entre un 85 i un 88% d'ocupació durant l'estiu, des del Gremi d'Hotelers asseguren que cites com aquesta generen dades molt positives en termes d'ocupació a l'Hospitalet, ciutat que a més compta amb hotels especialitzats a acollir turisme empresarial.
En plana de successos, un home ha mort després de ser apunyalat al carrer a Terrassa aquesta matinada. El succés ha tingut lloc pels voltants de la una al carrer Periodista Graner, que connecta l'avinguda de Jaume I amb l'avinguda del Vallès, al barri d'Ègara, de la cocapital vallesana.
S'hauria produït una discussió i una baralla entre dos homes a la via pública per un suposat intent de robatori. Un lladre hauria intentat robar el mòbil a un home que s'hauria enfrontat i hauria acabat traient un ganivet de grans dimensions i apunyalant-lo mortalment. Els agents del sistema d'emergències mèdiques han arribat per atendre'l, molt mal ferit, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Diverses patrulles de Mossos d'Esquadra i Policia Local de Terrassa s'han desplaçat a la zona i han pogut detenir ràpidament el presumpte autor de la ganivetada, un home de 44 anys, a l'interior d'un domicili proper.
D'altra banda, el Club Futbol i Formació de Lleida, on entrenava l'home de 22 anys detingut pels Mossos per dos suposats casos d'assetjament sexual a menors, assegura que el fins aquest divendres entrenador de l'equip juvenil ha format part de l'entitat durant 3 setmanes.
En un comunicat assenyalant que en aquest temps no els consta que hagi succeït cap fet delictiu relacionat amb els fets que se l'acusa. Així mateix, també remarquen que han seguit el protocol de la Federació Catalana de Futbol i tenen certificat negatiu de delictes sexuals amb data de l'agost passat. Això, diuen, els va donar tranquil·litat perquè pogués entrenar, i afegeixen que desconeixien el seu passat delictiu amb casos similars.
En plana política, Barcelona en Comú celebra avui el 10è aniversari de la seva creació, i la protagonista de l'acte ha estat Ada Colau, exalcaldessa i actual regidora de l'Ajuntament barceloní.
Colau, qui va anunciar que abandonava la primera línia política i que marxava de l'Ajuntament, ha reivindicat des de l'escenari el llegat del seu govern.
Si es fa hemeroteca, es veurà que el canvi d'agenda que s'ha fet no només a la ciutat de Barcelona, sinó a la política catalana i estatal a partir de l'experiència de Barcelona, és un abans i un després. O sigui, des de les institucions ningú parlava de polítiques feministes, ningú parlava de combatre el canvi climàtic, no es feia pràcticament res amb participació, amb democràcia radical. O sigui, moltes de les coses que vam situar, no?, en el centre, en les polítiques d'habitatge, etc., tot això ha arribat per quedar-se.
Colau ha anunciat aquesta setmana que marxava de la política municipal pel desgast dels últims 10 anys.
D'altra banda, com ha fet en diverses intervencions públiques, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a insistir avui que el govern vol apostar per la integració de les persones migrades. Ho ha dit des d'Olot, amb un 25% de població nouvinguda.
Acollir i integrar, acollir una persona, veure que ve despistada, insegura, no sabent què es trobarà, sense conèixer la llengua, sense conèixer els costums, no sabent ni tan sols que aquí es parla català, acollir-lo, integrar-lo, explicar-lo i donar-li eines perquè amb el seu esforç, el del cavall que el portes a abeurar-se, però si no s'ajup no farà, ell amb el seu esforç que ha de fer, doncs, pugui integrar-se, no només no posa en risc la nostra identitat, sinó que l'enriqueix i va millora.
I ja ho ha dit durant la inaugural a Olot, a la nova seu de l'Escola de Noves Oportunitats de la Garrotxa, el NOIMA. El centre ofereix formació a joves d'entre 16 i 24 anys que han quedat fora del sistema educatiu i formatiu.
I Sílvia Biosca va ser investida aquest divendres a la tarda nova alcaldessa de Pineda de Mar, al Maresme, succeint Xavier Amor, que ha estat nomenat secretari de Governs Locals i Relacions amb l'Aran del govern de Salvador Illa després de 17 anys al càrrec.
La fins ara primera tinenta d'alcalde assumia les funcions d'alcaldessa accidental després de la renúncia d'Amor el passat 2 de setembre.
Fa ja uns anys, fa 9 anys que estic al govern, no? Que estàvem compartint projecte amb el Xavi, amor, però bé, sempre és un pas a, no? endavant a fa prendre doncs, aquest repte i bé, amb molta il·lusió i moltes ganes. I pensem doncs, que no hem de perdre aquest rumb, no? aquests objectius que han caracteritzat no? aquesta política que hem fet fins ara no? de proximitat i sobretot que el centre de les nostres polítiques són les persones no? i sobretot no perdre aquests objectius.
És previst que la setmana vinent el consistori presenti el nou organigrama del govern municipal.
Els bombers esperen poder anunciar aquest mateix dissabte que s'ha assolit la fase de control de l'incendi de Cabassers que amenaçava des de dijous la Serra de Montsant i que ha cremat entre 107 i 110 hectàrees. El cos va donar-lo per estabilitzat la passada tarda.
Durant aquesta nit, un centenar d'efectius i una vintena de dotacions dels bombers han continuat repassant el perímetre del foc. No hi ha hagut activitat de l'incendi, cap represa, i avui treballaran per acabar tancar tot el perímetre amb línia d'aigua. Els agents rurals reiteren que segueixen centrant les investigacions sobre la xarxa elèctrica com a responsable d'origen del foc. L'alcalde de Cabassers, Jaume Pujals, ha reclamat mesures estructurals contra la sequera per afrontar els incendis.
I ahir al migdia els bombers van donar per controlar l'incendi de Porrera, al Priorat. Segons els càlculs dels agents rurals, ha afectat una superfície de 14,2 hectàrees. Precisament, els mateixos agents rurals recorden que avui mateix la zona de l'Alt i el Baix Empordà estan en perill alt i molt alt d'incendi, especialment afectades per un fort vent.
De fet, s'ha col·locat bandera vermella a totes les platges de l'Escala per aquest motiu i per l'onatge. Està prohibit el bany en totes les platges del municipi. D'altra banda, també hi ha risc alt d'incendi avui en alguns punts de les Terres de l'Ebre i el mateix Priorat, així com també del Baix Camp.
Una realitat que contrasta radicalment amb la zona nord de Catalunya. Alguns punts del Pirineu van viure ahir mateix, aquest divendres, les primeres enfarinades de neu i precisament al Pirineu ja ha arrencat la temporada de bolets, tot i que encara amb produccions força baixes.
Del centenar de parcel·les que s'han revisat, només s'hi han trobat a les zones del Ripollès, del Berguedà, la Cerdanya, la Vall d'Aran i l'Alt Urgell, on han plogut durant aquest agost i principis d'aquest mes de setembre. Ens ho explica la nostra companya Carme De Fez.
Segons les previsions, la campanya d'aquest any arribarà als 50-60 quilos per hectàrea. Això la convertiria en la millor dels últims 5 anys, però tampoc en excés, ja que el bosc s'ha de recuperar de les greus conseqüències de la sequera. Juan Martínez de Aragón és micòleg i investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
Se ha iniciado mejor la campaña si lo comparamos con los últimos 5 años y que prácticamente no ha habido setas en los bosques. Pero también tenemos que decir que, a pesar que creemos que ha llovido en agosto, si miramos los mapas, vemos que el porcentaje de lluvia normal en los meses de agosto está este año por debajo, ¿no? Aunque nos parezca que ha ido lloviendo. Sí que es cierto que septiembre de momento es más lluvioso, pero tenemos un déficit de agua muy importante en el bosque. Con lo cual, el bosque lo ha pasado mal y se tiene que recuperar.
El mercat del bolet de Cal Rosal, al Berguedà, és l'únic que de Catalunya que obre diàriament durant la temporada boletaire. Aquest any ha obert 10 dies abans del previst. Els compradors busquen sobretot rovellons i ceps, que ara mateix se situen per sobre dels 22 euros per quilo. Marcela Pavel és una de les paradistes.
Mira, els rovellons els tenim al 22 euros, rossinyols a 15, 14 camagrocs, ceps a 22, més o menys és això. Quan es faiguin més, baixarà el preu, segurament.
Des de la penya boletaire de Berga es demana que la caça de bolets es faci de forma respectuosa cap al bosc. El seu president, Ramon Minoves, defensa que es faci per consum propi i veu amb bons ulls una regulació per evitar-ne abusos.
Això s'hauria de regular. En el moment que hi ha una venda, hi ha un ús lucratiu, i per tant, si hi ha un ús lucratiu, aquí hi hauria d'haver algun tipus de regulació, perquè també aniria en favor de la gent que s'hi dediquen professionalment en tot això. Hi ha les grans empreses que es dediquen al món de la recol·lecció, que també això aniria molt bé també per elles mateixes. Però això és un tema més de l'administració, això és un tema que l'administració ha de regular. I és evident, però, que malgrat això, és un equilibri difícil de fer en el sentit que nosaltres, com a voluntari, sempre defensarem l'accés lliure al bosc.
Si bé la pluja ha alleujat la situació al bosc, caldrà estar atents també a les temperatures, ja que si baixen molt poden aturar la fructificació d'algunes espècies.
Parlem de mobilitat. Renfe ha recuperat avui la circulació ferroviària entre Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4 de Rodalies i a partir de dilluns tornaran a circular els trens entre Martorell Central i Granollers Centre a la línia 8. Adif ja ha finalitzat una fase clau de les obres al nus de Castellbisbal després de prop de 3 mesos de treballs.
S'ha remodelat la capçalera nord de l'estació de Castellbisbal en els seus enllaços cap al Nus de Mollet, Barcelona per Molins de Rei i el port de Barcelona per Cantunis. Els treballs han consistit en la renovació de 8 quilòmetres de vies per al posterior desplegament del tercer carril i la instal·lació de nous equipaments de via i sistemes de senyalització.
La propera fase de les obres en aquest Nus de Castellbisbal consistirà en recuperar les vies secundàries a l'estació Vallesana, així com completar la col·locació del tercer carril.
La línia R4 de Rodalies continuarà amb alteracions fins al 31 d'octubre en el tram entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès, especialment en els caps de setmana, amb servei alternatiu per carretera entre les dues estacions i estacions intermitges.
Un quart de tres, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. El port de Palamós, al Baix Empordà, es promociona en la Fira de Creuers de Màlaga.
La trobada serveix per fer contactes amb agents de les principals companyies del sector i fidelitzar navilieres. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Ports de la Generalitat ha promocionat aquesta setmana a Màlaga els ports de Palamós i de Roses i la marca Costa Brava Cruise Ports, tot plegat en el marc de la Fira Bienal dels Creuers de la Mediterrània Sea Trade Cruise Met 2024. Hi han assistit 2.000 professionals del sector procedents d'uns 80 països, tot adreçat a captar un turisme de qualitat que gaudeixi de Palamós a través de les escales de creuer, com explica l'alcalde Lluís Puig.
L'impacte doncs, que representa l'arribada d'aquests creueristes doncs, al nostre municipi, a Palamós, consumint, comprant, i per tant, aquests creuers que ens arriben amb aquesta temporada mitja, que nosaltres és la que ara estem intentant potenciar, doncs, l'impacte que té doncs, el nostre municipi és altíssim.
Per altra banda, Costa Brava Cruise Ports ha presentat la renovació del seu lloc web, el nou catàleg i les novetats pel que fa a activitats turístiques pel 2025.
D'altra banda, l'Associació de Persones Discapacitades de Sant Vicenç dels Horts, la DISCAP, ho té tot a punt per la sisena festa per la diversitat funcional.
Un espai d'oci especialment adreçat a infants que busca sensibilitzar per fer l'entorn més accessible a tothom i avançar en la igualtat d'oportunitats. Des de Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera.
Aquesta tarda hi haurà jocs diversos, música i tallers de sensibilització. Isabel Llamas és la presidenta de DISCAP.
A Sant Vicenç tenim un tant per cent de persones amb diversitat funcional bastant elevat. El nostre objectiu és arribar a tothom. Mica en mica anem arribant a sortir al carrer fent aquesta festa, a Sant Jordi, la festa major, etc., per sempre continuar donant visibilitat i intentar de millorar el poble.
A DISCAP treballa des de fa anys per millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional, amb projectes comunitaris i la revisió de l'espai públic per garantir-ne l'accessibilitat.
En clau cultural, aquesta tarda comencen les representacions de l'obra de teatre musical Mar i Cel. Serà la darrera vegada que de Coll de Gom porti aquest espectacle als escenaris.
Els companys del programa Connecticut de la xarxa han parlat amb el seu actor protagonista, en Jordi Garreta, que és l'últim que protagonitzarà el paper de Said. L'entrevista sencera la podeu recuperar aquest diumenge al vespre a les televisions locals.
Estic molt content, emocionat, dissociat, molt feliç d'estar vivint això, la veritat. Per mi és un somni complet estar interpretant el Said. M'identifico molt amb el Said perquè crec que els dos som com dues feres, que en el fons som uns nens trencats, llavors doncs em va ser bastant senzill connectar amb ell, perquè crec que té una història doncs, bueno, molt dura, però també té uns valors molt grans. Veure el Mar i Cel en el seu moment, clar, jo en aquells moments encara no coneixia molt bé el que era el teatre musical. Jo tenia aquell... Llavors tenia 16 anys, no? Clar, en tinc 26. Doncs, 10 anys. Doncs va ser brutal veure aquell despliegue, no? Veure tota aquella tecnologia, el vaixell, la música que era preciosa, els personatges... Em vaig enamorar instantàniament. I va ser com una cosa de dir, jo vull fer això. I 10 anys després, doncs aquí estic. Mar i Cel crec que té una gran culpa que jo em dediqui a dia d'avui a això, la veritat. És un musical doncs, bueno, que li tinc molta estima. Sempre he mirat a l'infinit. Clar, fa pena perquè dius, ostres, jo no vull que s'acabi mai això. Llavors, bueno, doncs, plorarem bastant quan acabi, no?
D'altra banda, més d'un miler de persones van omplir aquest divendres al vespre la sala Xavier Montsalvatge de l'Auditori de Girona en l'estrena a la ciutat de Carmina Burana, de la Fura dels Baus.
L'espectacle va oferir una experiència sensorial combinant la veu dels principals vocals i la del cor amb la projecció d'imatges, la música en directe de l'orquestra, aromes florals i contacte amb els artistes que van tocar al públic i, fins i tot, el van mullar llançant aigua des de l'escenari. Aquesta va ser la primera de les 5 funcions d'aquesta dramatització de l'òpera de Karl Orff que obren en format prèvia la programació del festival Temporada Alta. Les altres sessions seran avui i demà amb una doble funció a les 6 i a les 8 de la tarda.
D'altra banda, les arts escèniques omplen les places d'Òrrius al Maresme en el primer O Festival.
És una cita que compta amb propostes com les d'Alba Sarraute, la Sia Sabani o la Txema Muñoz. Des de Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
Òrrius s'ha omplert aquest matí d'activitat amb la primera edició de l'O Festival, una proposta d'arts escèniques que ha programat activitats diverses en diferents llocs del municipi maresmenc. El matí ha començat amb un taller de creació de joguines a la plaça de Maig. La companyia Sabani de l'orrienc Jordi Saban ha estat un dels plats forts del matí. El pallasso ha fet riure i sorprendre grans i petits en una plaça de l'Ajuntament ben plena. Escoltem la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Òrrius, Gisela Bellavista.
Posar en valor en la societat que estem, tot de pantalles, tecnologies, de que el que vol dir l'art, el que vol dir el contacte a la humanitat i a la carrer, no? Perquè és com què passa, surts de l'escenari i gent que no passa accidentalment d'una vida i que això no sigui una cosa d'un bolet, que vingui per aterrar-se i que puguem tenir més edicions.
El primer O Festival tindrà com a cita destacada aquest dissabte a la tarda l'actuació de l'argentonina Alba Sarraute, Premi Nacional de Cultura de Catalunya 2023 i directora de l'espectacle Mirant a Yucali, que es podrà veure aquesta tarda.
I un apunt cultural curiós. L'últim videoclip de la cantant nord-americana Katy Perry compta entre els seus escenaris amb un de català al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona a Cerdanyola del Vallès.
L'artista ha fet públic l'enregistrament aquest divendres en un vídeo que acompanya la cançó I'm His, He's Mine. Els edificis que apareixen de fons en algunes de les escenes corresponen als que acullen l'Agència de Promoció d'Activitats i de Congressos o el taller Hotel Campus. Les imatges es van enregistrar el mes de juliol, precisament quan la cantant va ser vista a la discoteca La Terraza del Poble Espanyol de Barcelona.
Gairebé les 2:22. Moment pels esports.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol. El Barça va encetar el passat vespre la segona jornada de la Lliga Femenina a l'estadi Johan Cruyff davant la Reial Societat.
I ho va fer amb victòria per 3-1 amb doblet de Graham Hansen i un gol de penal d'Alexia Putellas.
El Llevant Badalona disputarà 8:45 d'aquest vespre el seu primer partit oficial al Municipal Badaloní.
Després d'empatar el camp del València, les badalonines rebran el Llevant precisament valencià. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
El Llevant Badalona debuta aquest vespre al seu nou estadi amb un atractiu partit contra l'altre Llevant, el del País Valencià. Les badalonines van començar la Lliga amb un empat al camp del València, un punt agradós, ja que l'equip va demostrar que podien haver guanyat el partit donades les clares ocasions de gol que van tenir. El Levante Unión Deportiva, en canvi, ve de perdre contra el Bilbao, però és un dels equips de més nivell de la categoria. El president del Llevant Badalona, Josep Vallet, recalca l'alt nivell del rival.
És un equip que, bueno, és de Champions, eh? Té un planter per jugar Champions al Levante, eh? Però a nivell de que si no coneixes la competició, pues no és el Barça, no és el Real Madrid, no és el Atlético de Madrid, no. Però bueno, és una prova per dir, escolta, estem aquí, participem amb vosaltres, anem a fer un dia de festa i estem bé aquí, a veure com ho passem.
L'objectiu del Llevant aquesta temporada també és anar creant afició en la seva nova ciutat d'acollida. La jugadora Núria Garrote, en passat badoní, té clar quin joc ha de dur a terme l'equip per complir amb aquesta finalitat.
Pues hacer un fútbol atractivo y quedar lo más alto posible. Y eso conlleva en tener un muy buen equipo, que la verdad que tenemos muy buen equipo, y en ganar los máximos partidos para estar lo más alto posible.
El partit entre els dos Llevants es jugarà a partir de 8:45 del vespre.
I demà al migdia l'Espanyol visita el Madrid Club de Futbol.
D'altra banda, aquest cap de setmana reprèn la primera divisió masculina després de 2 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. A 16:45 juga l'Espanyol contra l'Alavés a l'RCD Stadium.
L'equip blanquiblau confia en sumar la segona victòria consecutiva. I demà diumenge, a 16:45, serà el torn del Girona-Barça a Montilivi amb els blaugranes líders 12 punts de 12 possibles i els gironins enllaçant 2 victòries.
A la primera federació, el Nàstic juga aquesta tarda a 8:15 al nou estadi davant el Tarazona.
Els grans van guanyar el primer partit del passat cap de setmana a Morevieta i volen un triomf per dedicar-lo a Santi Coc, emblema i el jugador amb més partits de la història de l'entitat, que va morir aquest dijous als seus 64 anys d'edat. Des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
El Nàstic rep aquesta tarda la Societat Deportiva Tarazona a la recerca de la primera victòria a casa d'aquesta lliga. Els tarragonins han jugat dos partits fins ara com a locals amb dos empats. La primera victòria va arribar fora de casa, va ser el passat cap de setmana en la seva visita al camp de la Morevieta. L'entrenador del Nàstic ha detectat cert nerviosisme en l'entorn després dels dos partits a casa. Dani Vidal demana tranquil·litat després de la victòria dels granes a Urriche i assegura que a poc l'equip anirà creixent.
Bueno, creo que necesitábamos una alegría. Al final, a nivel de competición, ya se juntaban varios partidos sin conseguirlo. Creo que tenemos que tener calma, tenemos que tener tranquilidad. No se puede andar comparando una temporada con la otra porque nunca sabes cuándo te va a llegar la dinámica positiva. Hay que ser regular. Llevamos tres partidos, no hemos perdido, dos empates y una victoria. Nos hubiera gustado tener algún punto más.
El partit corresponent a la quarta jornada de Lliga, la Primera Federació, jugarà aquesta tarda al nou estadi Costa Daurada a partir de 7:45.
I demà diumenge serà el torn del Barça Atlètic, que visitarà l'Unionistes de Salamanca.
D'altra banda, en bàsquet, el Barça és el segon finalista de la Lliga Catalana CB després de vèncer ahir el Girona per un ajustat 79-83.
Els culers s'enfrontaran demà a 7:45 al Baxi Manresa, la final que jugarà al Palau d'Esports Catalunya de l'Anella Mediterrània a Tarragona.
I en handbol, avui dissabte arrenca la Lliga Plenitud, la màxima categoria estatal masculina.
El Barça rep l'Osca a 7:15 al Palau Blaugrana i el Granollers visitarà el Conca a 8:00.
A la Lliga Guerreres Iberdrola, el CAC 7 Granollers s'estrena a casa a 5:00 després de l'empat a la primera jornada a la pista de l'Elx.
Les ballesanes reben un dels equips candidats al títol, el Màlaga.
Mentre que en futbol sala el pivot del Barça, Pito, ha estat designat millor jugador del món de futbol sala del 2023.
El brasiler de 32 anys va guanyar l'any passat 4 títols, la Lliga, la Copa d'Espanya i la Supercopa amb el Barça i la Copa Amèrica amb el Brasil. Pito es converteix en el tercer jugador del Barça a aconseguir aquest reconeixement després de Ferrao i Sergio Lozano.
Aquest cap de setmana comença el Mundial de Futbol Sala a l'Uzbekistan amb 10 jugadors del Barça. I avui dissabte reprèn la Copa Amèrica de vela amb les semifinals de la Copa Louis Vuitton.
L'Ineos, primer a la fase de classificació, s'enfrontarà a l'Alinghi Suís i la segona semifinal el protagonitzaran el Luna Rossa italià i l'American Magic nord-americà.
Això és tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia. It's my time, it's my life, I can do what I like for the price. Of a smile, I gotta take it to ride. So I keep living, 'cause it feels right, and it's so nice. And I'll do it all again this time. It's forever, it gets better, and I like how it feels. 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 As one, let's make a beautiful world. Take my hand, it's alright, 'cause tonight we can fly. So we keep living, 'cause it feels right, and it's so nice. And I'll do it all again this time. It's forever, it gets better. I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels. I like how it feels.
consider the best. I consider mediocre. I want my bank accounts like Carter Slims or at least a mini Oprah. Baby, just close your eyes and imagine any part in the world. I've been there. I'm like global warming. They think I just started heating things up, but I've been here. Travel through time zones. Give me some of my vodka in this zone. Enrique Iglesias in translation. Enrique Church's confessional.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa cap de setmana. A Adrià Tella.
Són 2:45 i comencem repassant les principals notícies de la jornada. Des d'aquest divendres i fins al dimarts, Barcelona acull l'ESMO 2024 al Congrés de la Societat Europea de Medicina Oncològica, un dels esdeveniments més importants d'aquest àmbit a nivell mundial. Eric Rosique, bon dia.
Bon dia, Adrià. I és que la capital catalana reuneix professionals de la salut, la recerca, representants de la indústria farmacèutica i associacions de pacients. S'hi esperen més de 33.000 persones.
D'altra banda, en successos, un home ha mort després de ser apunyalat al carrer a Terrassa aquesta matinada. El succés ha tingut lloc pels voltants de la una al carrer Periodista Grané.
Un lladre ha intentat robar el mòbil a un home que s'hi ha enfrontat i ha acabat traient un ganivet de grans dimensions i apunyalant-lo mortalment.
Els bombers esperen poder anunciar aquest mateix dissabte que s'ha assolit la fase de control de l'incendi de Cabassers que amenaçava des de dijous la serra de Montsant.
El cos va donar-lo per estabilitzat la passada tarda.
En política, Barcelona en Comú celebra avui el desè aniversari de la seva creació i la protagonista de l'acte ha estat Ada Colau, exalcaldessa i actual regidora de l'Ajuntament barceloní.
Colau, qui va anunciar que abandonava la primera línia política i que marxava de l'Ajuntament, ha reivindicat des de l'escenari el llegat del seu govern.
Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte amb molt sol al territori. Adrián Fernández, bon dia.
Bon dia, estem tenint un ambient molt tranquil arreu de Catalunya. De bon matí l'ambient ha estat molt frescot a l'interior, amb tímides glaçades a l'alta muntanya, i en canvi amb molta més suavitat arran de costa. Durant les properes hores no hi ha d'haver complicacions en el temps, al contrari. El sol ha de ser qui domini tot el país, i a tota estirada pot haver-hi algun núvol primerament decoratiu i algun núvol també d'evolució a la serralada transversal i en punts del prelitoral. I amb tot, les temperatures pujaran respecte d'ahir, notarem molta suavitat arran de costa, les màximes voltaran entre els 26 i 27 graus, a l'interior entre els 23 i 25, i les més baixes les haurem d'anar a trobar al Pirineu, amb valors situats entre els 19 i els 20 graus. A més, el vent de tramuntana seguirà bufant amb ratxes fortes puntualment a l'Empordà. Ho seguirem a la xarxa.
N'estarem pendents en esports, en futbol. El Barça ha avançat el passat vespre la segona jornada de la Lliga Femenina a la màxima categoria, a l'estadi Johan Cruyff davant la Real Societat.
I ho va fer amb victòria, amb 3-1, amb doblet de Graham Hansen i un gol de penal d'Alexia.
I aquest cap de setmana reprèn la primera divisió masculina després de dues setmanes d'aturada per seleccions. A 4:45 juga l'Espanyol contra l'Alavés a l'RCD Stadium.
I demà a 4:45 serà el torn del Barça, del Girona-Barça a Montilivi amb els blaugranes líders i els gironins enllaçant dues victòries.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eric Rosique i jo mateix, Adrià Tella. Des d'aquest divendres i fins al dimarts, Barcelona acull l'ESMO 2024 al Congrés de la Societat Europea de Medicina Oncològica. Es tracta d'un dels esdeveniments més importants d'aquest àmbit a nivell mundial i reuneix professionals de la salut, la recerca, representants de la indústria farmacèutica i associacions de pacients. Allà hi tenim la companya Sara Torremocha.
Bon dia. Més de 33.000 persones es donaran cita en aquesta edició de l'ESMO al recinte de la Fira a l'Hospitalet en un esdeveniment que abordarà estudis inèdits sobre la prevenció i diagnòstic en tumors poc freqüents. La intel·ligència artificial tindrà un paper capdalt en el futur de l'oncologia, com ens explica la doctora Ángela Lamarca, que és la press office del Congrés.
La intel·ligència artificial es cierto que nos puede ayudar en varios aspectos en oncología. Nos puede ayudar a entender mejor todos los datos clínicos que tenemos nosotros en nuestro día a día.
generamos un número enorme de datos que realmente no somos capaces de poder analizar. Bueno, pues nos podrían ayudar a analizarlos mejor. Nos puede ayudar también a ver los escáneres mejor, a ver las piezas de anatomía patológica, las biopsias, de una manera que hay cosas que se escapan al ojo humano, pero que puede que la inteligencia artificial nos ayude. Así que también hay un enfoque importante durante el Congreso en identificar possibles beneficis.
Més enllà de ser un espai de difusió de coneixements i abordatge de reptes presents i futurs, el Congrés ESMO connecta els professionals per crear una xarxa que és imprescindible per tirar endavant noves investigacions i projectes.
33.000 persones passaran per aquest Congrés ESMO que acull la ciutat de Barcelona.
Amb una gran afluència i una alta taxa de participació, els hotels especialitzats en turisme empresarial veuen amb bons ulls cites com aquesta que els generen altres xifres d'ocupació. Ens explica la nostra companya Núria Parera.
L'afluència i la bona resposta d'aquesta nova convocatòria de l'ESMO, Congrés Líder en Oncologia, que preveu acollir 33.000 persones tant de manera virtual com presencial, es tradueixen en un important impacte econòmic per al sector turístic barceloní. Un exemple n'és l'hotel Portafira, que amb tan sols dues jornades de congrés ja té les dades d'ocupació del 100%. Josep Maria Huguet és delegat a l'Hospitalet del Gremi d'Hotelers de Barcelona.
Hi ha hagut aquesta ocupació de entre el 85 i el 88, i tenim també dades de la zona de dels hotels de la plaça Europa, que són hotels especialitzats en turisme d'empresa, de treball, per la fira, i que també han tingut una gran ocupació del turisme vacacional.
I és que després d'assolir entre un 85 i un 88% d'ocupació durant l'estiu, des del Gremi d'Hotelers asseguren que cites com aquesta generen dades molt positives en termes d'ocupació a l'Hospitalet, ciutat que a més compta amb hotels especialitzats a acollir turisme empresarial.
En successos, un home ha mort després de ser apunyalat al carrer a Terrassa aquesta matinada. Els fets han tingut lloc pels voltants de la una al carrer Periodista Graner, que connecta l'avinguda de Jaume I amb l'avinguda del Vallès, al barri d'Ègara de la cocapital vallesana.
S'hauria produït una discussió i una baralla entre dos homes a la via pública per un suposat intent de robatori. Un lladre hauria intentat robar el mòbil a un home que s'hi hauria enfrontat i hauria acabat traient un ganivet de grans dimensions i apunyalant-lo mortalment. Els agents del sistema d'emergències mèdiques han arribat per atendre'l, molt mal ferit, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i la policia local de Terrassa s'han desplaçat a la zona i han pogut detenir ràpidament el presumpte autor de la ganivetada, un home de 44 anys, a l'interior d'un domicili proper.
D'altra banda, el Club Futbol i Formació de Lleida, on entrenava l'home de 22 anys detingut pels Mossos d'Esquadra per dos suposats casos d'assetjament sexual a menors, assegura que el fins aquest divendres entrenador de l'equip juvenil ha format part de l'entitat durant 3 setmanes.
En un comunicat assenyalen que en aquest temps no els consta que hagi succeït cap fet delictiu relacionat amb els fets que se l'acusa. Així mateix, també remarquen que han seguit el protocol de la Federació Catalana de Futbol i tenen el certificat negatiu de delictes sexuals amb data de l'agost passat. Això, diuen, els va donar tranquil·litat perquè pogués entrenar, i afegeixen que desconeixien el seu passat delictiu amb casos similars.
En plana política, a Barcelona en Comú celebra avui el 10è aniversari de la seva creació, i la protagonista de l'acte ha estat Ada Colau, exalcaldessa i actual regidora de l'Ajuntament barceloní.
Colau, qui va anunciar que abandonava la primera línia política i que marxava de l'Ajuntament, ha reivindicat des de l'escenari el llegat del seu govern.
Si es fa a Maroteca, es veurà que el canvi d'agenda que s'ha fet no només a la ciutat de Barcelona, sinó a la política catalana i estatal a partir de l'experiència de Barcelona, és un abans i un després. O sigui, des de les institucions ningú parlava de polítiques feministes, ningú parlava de combatre el canvi climàtic, no es feia pràcticament res en participació, en democràcia radical. O sigui, moltes de les coses que vam situar, no?, en el centre, en les polítiques d'habitatge, etc., tot això ha arribat per quedar-se.
Colau ha anunciat aquesta setmana que marxava de la política municipal pel desgast dels últims 10 anys.
D'altra banda, com ha fet en diverses intervencions públiques, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a insistir avui que el govern vol apostar per la integració de les persones migrades. Ho ha dit des d'Olot, amb un 25% de població nouvinguda.
Acollir i integrar, acollir una persona, veure que ve despistada, insegura, no sabent què es trobarà, sense conèixer la llengua, sense conèixer els costums, no sabent ni tan sols que aquí es parla català, acollir-lo, integrar-lo, explicar-lo i donar-li eines perquè amb el seu esforç, o del cavall que el portes a abeurar-se, però si no s'ajup no farà. Ell, amb el seu esforç que ha de fer, doncs, pugui integrar-se, no només no posa en risc la nostra identitat, sinó que l'enriqueix i va millorar.
I ja ho ha dit durant la inauguració a Olot de la nova seu de l'Escola de Noves Oportunitats de la Garrotxa, el NOIMA. El centre ofereix formació a joves d'entre 16 i 24 anys que han quedat fora del sistema educatiu i formatiu.
Sílvia Biosca va ser investida aquest divendres a la tarda nova alcaldessa de Pineda de Mar, al Maresme, succeint Xavier Amor, que ha estat nomenat secretari de Governs Locals i Relacions amb l'Aran del govern de Salvador Illa després de 17 anys al seu càrrec.
La fins ara primera tinenta d'alcalde assumia les funcions d'alcaldessa accidental després de la renúncia d'Amor el passat 2 de setembre.
Fa ja uns anys, fa 9 anys que estic al govern, no? Que estàvem compartint projecte amb el Xavi, Amor, però bé, sempre és un pas no? endavant a fa prendre doncs, aquest repte i bé, amb molta il·lusió i moltes ganes. I pensem doncs, que no hem de perdre aquest rumb, no? aquests objectius que han caracteritzat no? aquesta política que hem fet fins ara no? de proximitat i sobretot que el centre de les nostres polítiques són les persones no? i sobretot no perdre aquests objectius.
És previst que la setmana vinent el consistori presenti el nou organigrama del govern municipal.
Els bombers esperen poder anunciar aquest mateix dissabte que s'ha assolit la fase de control de l'incendi de Cabassers que amenaçava des de dijous la serra de Montsant i que ha cremat entre 107 i 110 hectàrees. El cos va donar-lo per estabilitzat la passada tarda.
Durant aquesta nit, un centenar d'efectius i una vintena de dotacions dels bombers han continuat repassant el perímetre del foc. No hi ha hagut activitat de l'incendi, cap represa, i avui treballaran per acabar tancat tot el perímetre amb línia d'aigua. Els agents rurals reiteren que segueixen centrant les investigacions sobre la xarxa elèctrica com a responsable de l'origen del foc. L'alcalde de Cabassers, Jaume Pujals, ha reclamat mesures estructurals contra la sequera per afrontar els incendis.
Precisament, ahir al migdia els bombers van donar per controlat un altre incendi a la zona, a Porrera, al Priorat. Segons els càlculs dels agents rurals, ha afectat una superfície de 14,2 hectàrees. Precisament, els agents rurals recorden que avui mateix la zona de l'Alt i el Baix Empordà estan en perill alt i molt alt d'incendi, especialment afectades per un fort vent.
De fet, s'ha col·locat bandera vermella a totes les platges de l'Escala per aquest motiu i per l'onatge. Està prohibit el bany en totes les platges del municipi. D'altra banda, també hi ha risc d'incendi avui en alguns punts de les Terres de l'Ebre i el mateix Priorat, així com també del Baix Camp.
És una realitat que contrasta radicalment amb la zona nord de Catalunya. Alguns punts del Pirineu van viure ahir mateix, aquest divendres, les primeres enfarinades de neu, i precisament al Pirineu ja ha arrencat la temporada de bolets, tot i que encara amb produccions força baixes.
Del centenar de parcel·les que s'han revisat, només s'hi han trobat a les zones del Ripollès, del Berguedà, la Cerdanya, la Vall d'Aran i l'Alt Urgell, on han plogut durant aquest mes d'agost i a principis del mes de setembre. Ens ho explica Carme de Fez.
Segons les previsions, la campanya d'aquest any arribarà als 50-60 quilos per hectàrea. Això la convertiria en la millor dels últims 5 anys, però tampoc en excés, ja que el bosc s'ha de recuperar de les greus conseqüències de la sequera. Juan Martínez de Aragón és micòleg i investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
Se ha iniciado mejor la campaña si lo comparamos con los últimos 5 años en que prácticamente no ha habido setas en los bosques. Pero también tenemos que decir que, a pesar que creemos que ha llovido en agosto, si miramos los mapas, vemos que el porcentaje de lluvia normal en los meses de agosto está este año por debajo, ¿no? Aunque nos parezca que ha ido lloviendo. Sí que es cierto que septiembre de momento es más lluvioso, pero tenemos un déficit de agua muy importante en el bosque. Con lo cual, el bosque lo ha pasado mal y se tiene que recuperar.
El mercat del bolet de Cal Rosal, al Berguedà, és l'únic de Catalunya que obre diàriament durant la temporada boletaire. Aquest any ha obert 10 dies abans del previst. Els compradors busquen sobretot rovellons i ceps, que ara mateix se situen per sobre dels 22 euros per quilo. Marcela Pavel és una de les paradistes.
Mira, el rovellons els tenim al 22 euros, rossinyols a 15, 14 camagrocs, ceps a 22, més o menys és això. Quan es faiguin més, baixarà el preu, segurament.
Des de la penya Boletaire de Berga es demana que la caça de bolets es faci de forma respectuosa cap al bosc. El seu president, Ramon Minoves, defensa que es faci per consum propi i veu amb bons ulls una regulació per evitar-ne abusos.
Això s'hauria de regular. En el moment que hi ha una venda, hi ha un ús lucratiu, i per tant, si hi ha un ús lucratiu, aquí hauria d'haver-hi algun tipus de regulació, perquè també aniria en favor de la gent que s'hi dediquen professionalment en tot això. Hi ha les grans empreses que es dediquen al món de la recol·lecció, que també això aniria molt bé també per elles mateixes. Però això és un tema més de l'administració, això és un tema que l'administració ha de regular. I és evident, però, que malgrat això, és un equilibri difícil de fer, en el sentit que nosaltres, com a volatilitat, sempre defensarem l'accés lliure al bosc.
Si bé la pluja ha alleujat la situació al bosc, caldrà estar atents també a les temperatures, ja que si baixen molt poden aturar la fructificació d'algunes espècies.
Parlem de mobilitat. Renfe ha recuperat avui la circulació ferroviària entre Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4 de Rodalies, i a partir de dilluns tornaran a circular els trens entre Martorell Central i Granollers Centre a la línia 8. Adif ja ha finalitzat una fase clau de les obres al nus de Castellbisbal després de prop de 3 mesos de treballs.
S'ha remodelat la capçalera nord de l'estació de Castellbisbal en els seus enllaços cap al nus de Mollet, Barcelona per Molins de Rei i el port de Barcelona per Cantunís. Els treballs han consistit en la renovació de 8 quilòmetres de via per al posterior desplegament del tercer carril i la instal·lació de nous equipaments de via i sistemes de senyalització.
La propera fase de les obres d'aquest nus de Castellbisbal consistirà en recuperar les vies secundàries a l'estació Vallesana, així com completar la col·locació del tercer carril.
La línia R4 de Rodalies continuarà amb alteracions fins al 31 d'octubre en el tram entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès, especialment en els caps de setmana, amb servei alternatiu per carretera entre les dues estacions i estacions intermitges.
3:15, moment per conèixer què passa al país amb notícies de proximitat. La Societat Europea de la Química oficialitza el reconeixement a l'antic hospital d'Altafulla, al Tarragonès, com a espai rellevant en la història de la disciplina.
En un acte solemne que s'ha celebrat aquest dissabte, s'hi ha posat en relleu la tasca i les descobertes que hi va fer el científic Martí Franquès. Ens acosta aquesta informació la Carol Cubota, des d'Altafulla Ràdio.
L'antic hospital de Pelegrins d'Altafulla es vesteix de gala aquest dissabte per rebre un reconeixement internacional. L'edifici ja és el mapa dels llocs històrics de la química, un títol reconegut a nivell mundial que atorga la Societat Europea de la Química. El motiu pel qual se l'ha reconegut és perquè va ser el lloc on el científic altafullenc Antoni Martí Franquès va fer les seves descobertes sobre la composició de l'aire, capdals en la història de la química. Alba Muntades, coalcaldessa d'Altafulla, valora què representa aquest reconeixement per la vila.
La Societat Catalana de Química, que un cop va fer aquest reconeixement, doncs va traslladar la seva voluntat de que també la Societat Europea de Química ho reconegués, i així ha estat, i molt contents d'aquest reconeixement, de posar en relleu la figura d'aquest químic altafullenc, que cada cop més doncs, es va determinant com una figura clau en la història de la química.
Una placa commemorativa serà l'encarregada a partir d'ara de destacar la condició de l'espai com un lloc d'interès pel desenvolupament d'aquesta disciplina.
D'altra banda, s'inicien els treballs d'ampliació del CAP de Manlleu mitjançant mòduls prefabricats.
Comença així la fase de fonamentació i durant el mes de novembre es farà la instal·lació del mòdul, que sumarà 6 espais de consulta a l'equipament d'aquest municipi usonenc. Des de Ràdio Manlleu, Raimon Roma.
Aquest dijous han començat els primers treballs de les obres d'ampliació del centre d'atenció primària al CAP de Manlleu, gestionat per l'Institut Català de la Salut. Es van començar amb les primeres tasques d'adequació de l'espai per tal de poder començar amb la fonamentació. A partir de la setmana que ve està previst que s'iniciï la construcció d'aquests fonaments i d'una rampa d'accés que unirà els dos edificis. El 7 de novembre començarà la instal·lació del mòdul prefabricat que ampliarà la capacitat del CAP de Manlleu. Aquesta estructura consta de 6 sales de consulta, un espai de sala d'espera, un apartat de bany adaptat i la connexió d'accés als dos edificis. Així doncs, abans de Nadal, Manlleu gaudirà d'aquesta ampliació que s'havia aprovat fa mesos i que ara es comença a executar des de l'Institut Català de la Salut. Amb aquesta actuació es millorarà l'atenció de l'equipament que s'havia fet petit per les necessitats del municipi.
En cultura, aquesta tarda comencen les representacions de l'obra de teatre musical Maricel. Serà la darrera vegada que Dagoll Dagón porti aquest espectacle als escenaris.
Els companys del programa Connecticut de la xarxa han parlat amb el seu actor protagonista, en Jordi Garreta, que és l'últim que protagonitzarà el paper de Said. L'entrevista sencera la podeu recuperar aquest diumenge al vespre a les televisions locals.
Sempre he dut per sobreviure. Sempre he volgut morir i matar.
Estic molt content, emocionat, dissociat, molt feliç d'estar vivint això, la veritat. Per mi és un somni complet estar interpretant el Said. M'identifico molt amb el Said perquè crec que els dos som, som com dues feres, que en el fons som uns nens trencats, i llavors doncs, em va ser bastant senzill connectar amb ell, perquè crec que té una història doncs, bueno, molt dura, però també té uns valors molt grans. Veure el Marisol en el seu moment, clar, jo en aquells moments encara no coneixia molt bé el que era el teatre musical. Jo tenia aquell... Llavors tenia 16 anys, no? Clar, en tinc 26. Doncs, 10 anys. Doncs va ser brutal veure aquell despliegue, no? Veure tota aquella tecnologia, el vaixell, la música que era preciosa, els personatges... Em vaig enamorar instantàniament. I va ser com una cosa de dir, jo vull fer això. I 10 anys després, doncs aquí estic. Marisol crec que té una gran culpa que jo em dediqui a dia d'avui a això, la veritat. És un musical doncs, bueno, que li tinc molta estima. Sempre mirat a l'infinit. Clar, fa pena perquè dius, ostres, jo no vull que s'acabi mai això. Llavors, bueno, doncs, plorarem bastant quan acabi, no?
Més Cultura a Tarragona exhibeix potencial històric durant la nit del patrimoni, coincidint precisament amb l'inici de les festes de Santa Tecla, que van donar ahir el tret de sortida.
El programa inclou accés gratuït als monuments durant tot el dia, si bé el gruix d'activitats es concentra al vespre i la nit. Molts dels visitants de primera hora són de fora vila, que ha aprofitat la iniciativa per visitar la Torre del Pretori, el Cir Romà, l'amfiteatre, el passeig arqueològic i les muralles. La voluntat del consistori és atraure tarragonins que vulguin redescobrir el patrimoni local en el marc de les festes de Santa Tecla.
I no tan sols són festes a Tarragona, també ben a prop, també a Reus, una gran varietat d'activitats lúdiques, culturals i fins i tot gastronòmiques omplen la capital del Baix Camp aquest cap de setmana amb motiu de les festes de la Misericòrdia.
En destaca la trobada de gegants o el correfoc infantil. Des de la nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
Les festes de la Mare de Déu de Misericòrdia marquen l'oferta cultural i d'oci reusenca d'aquest cap de setmana. En destaca a les 5 de la tarda a la plaça del Mercadal la 23a trobada de gegants, que comptarà amb elements de Vinyols i els Arcs, Tortosa, Molins de Rei o Sant Fruitós del Bages, entre d'altres. També se celebrarà la plaça Prim a partir de les 6 de la tarda el 18è concurs de masclet i fira de degustació, amb l'elaboració dels diversos comerços d'aquesta beguda típicament reusenca amb alcohol. El dissabte finalitzarà amb l'esperat correfoc infantil a 8:45 del vespre pels carrers del centre de la ciutat. El diumenge a les 11 del matí a la plaça de la Patacada se celebrarà la Cuca Festa i a 6:45 de la tarda a la plaça del Mercadal s'omplirà amb la trobada d'elements fets per tu.
I també arrenca la 8a edició del Terres Travel Festival amb el film Montserrat Integral 107 de Biel Macià.
El certamen acollirà, fins al 21 de setembre, una dotzena de sessions de cinema, debats i xerrades en diferents espais de Tortosa. Des de 21 Ràdio, Joan Baricat.
El Festival de Cinema Internacional sobre Viatges i Turisme Sostenible, el Terres Travel Festival, ha inaugurat la seva 8a edició a la cripta de l'Església de la Reparació de Tortosa. El film encarregat d'encetar el certamen ha estat Montserrat Integral 107, de Biel Macià, una pel·lícula sobre un grup d'escaladors catalans que volen coronar la silueta nord del Montserrat en menys d'una setmana. El director de Terres Travel Festival, Santi Vall de Pérez, s'ha mostrat satisfet per poder arrencar aquesta 8a edició.
Avui inaugurem la 8a edició del Terres Travel Festival, un festival que va arrelar-se aquí a Tortosa, a les Terres de l'Ebre, des de la seva primera edició, i la voluntat era fer el gran festival de cinema turístic d'Espanya aquí a les Terres de l'Ebre. Estem molt contents realment d'haver pogut arribar a la 8a edició i més en una pel·lícula com la d'avui, que és Montserrat Integral 107, una pel·lícula que explica una petita epopeia que va tenir lloc fa uns anys, uns escaladors de Manresa que van decidir coronar les 107 agulles del vessant nord de Montserrat durant una setmana.
El festival comptarà amb una selecció de 199 peces audiovisuals de 48 països, un 57% més respecte a l'anterior edició.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol. El Barça va encetar el passat vespre la segona jornada de la Lliga Femenina a l'estadi Johan Cruyff davant la Reial Societat.
Ho va fer amb victòria per 3-1 amb doblet de Graham Hansen i un gol de penal d'Alexia Putellas.
D'altra banda, el Llevant Badalona disputarà a 8:45 d'aquest vespre el seu primer partit oficial al Municipal Badaloní.
Després d'empatar al camp del València, les badalonines rebran el Llevant, precisament valencià.
Aquest cap de setmana reprèn la primera masculina després de 2 setmanes d'aturada pels partits de seleccions. A 4:45 juga l'Espanyol contra l'Alavés a l'RCD Stadium.
L'equip blanquiblau confia en sumar la segona victòria consecutiva i demà diumenge a 4:45 de la tarda serà el torn del Girona-Barça a Montilivi. Masblauran els líders, 12 punts de 12 possibles, i els gironins enllaçant 2 victòries.
A segona federació, tercera jornada aquest cap de setmana. Aquest dissabte tan sols es disputa un partit.
Serà a les 6 de la tarda al camp d'esports de Lleida entre els de la Terraferma i el Cornellà. El duel el podreu seguir en directe per la plataforma La Xarxa Més. Des del Lleida Ràdio ens explica en Sergi Quiu.
Per tots era sabut que el calendari inicial del Lleida aquesta temporada 24-25 no era un de senzill i, de fet, està quedant demostrat que la igualtat aquest curs al grup 3 de segona federació tornarà a ser una de les protagonistes. El Lleida ha empatat els 2 partits que ha disputat, un punt a Eivissa contra l'Eivissa i Islas Pitiusas després de l'empat a 0 i un altre a casa porta l'encada contra l'Atlético Baleares i després d'anar perdent 0-2. En aquest sentit, i tot i que el vestidor blau valora de forma positiva els 2 empats i considera que la imatge de l'equip n'és una de bona, hi ha la clara voluntat de sumar la primera victòria de la temporada aquest dissabte. Ho deixava clar el jugador Fer Cortijo.
Vamos, lo firmo, però ja. Yo creo que sí, yo creo que se va a dar. Toca ganar ya y sobre todo en casa. Así que con muchas ganas.
Una opinió semblant a la d'una de les incorporacions de Lleida aquest estiu, Xavi Estacio, qui va tenir la seva primera titularitat amb el conjunt blau el dissabte passat i que també explicava com es troba a nivell físic.
Yo creo que muy bien a nivel físico, yo estoy muy contento. El otro día me sentí el Xavi Estacio de siempre, que encara, que centra, que aporta al equipo y vamos en mejoría. Intentaremos que los próximos partidos, también sumando de más 3, estemos a nivel si toca empezar de inicio y lo que toque. Yo lo firmaría igual que Cortijo, cualquier que todo aficionado de Lleida, y yo creo que vamos en el camino del Masters.
El partit contra el Cornellà donarà el tret de sortida aquest dissabte a les 6 de la tarda al camp d'esports, com el de l'Atlético Baleares. Aquest també serà porta tancada.
I aquest cap de setmana, 2 equips catalans disputen la fase prèvia per accedir a la lligueta de la Champions masculina de waterpolo. L'Astralpul Sabadell acull la fase a Can Llong.
Aquest divendres va vèncer per 17-5 contra el PID francès. Avui, a 6:15, juga contra el Sabac de Sèrbia. Des de Ràdio Sabadell, Pau Iturí.
Bon dia. Els de Quim Colet s'enfronten als Savage, conscients que, amb una derrota, estan virtualment fora de la següent fase. El triomf dels serbis per la mínima contra l'Ortigia italià provoca que no hi hagi marge d'error, malgrat l'estrena triomfal d'ahir contra el Paydex en un partit inesperadament plàcid. A l'inici de l'últim quart, l'Astralpul guanyava per un sorprenent 14-0. Al final, els francesos van maquillar el marcador amb el 17-5. El jove porter Xavi Tecles, que va jugar tota la segona meitat, espera que l'equip també sigui superior avui.
Al final els Sabats són serbis, són molt durs, juguen molt fort. Al final jo crec que nosaltres podem arribar a sorprendre també i arribar a guanyar-los com avui, de vessant. Esperem això.
A 6:15 arrencarà aquest Astralpul Natació Sabadell Savage a la piscina de 50 metres de Can Llong.
I el Club Natació Barcelona busca el pas en un grup que es disputa Dubrovnik. Ahir va superar el 18-12 el Dinamo Bucarest i avui s'enfronta el Banja Luka Bosni i el Juk Adriàtic.
Això és tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Eric Rosica i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Passeu un bon dissabte.
en xarxa.